Bon dia. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa augmenta un 30% la seva activitat quirúrgica durant el 2023.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Siguent aquest l'any que més activitat quirúrgica s'ha fet a tota la regió sanitària. Això ha sigut gràcies a que tots els proveïdors, conjuntament amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, ens hem alineat per fer un pla de xoc i reduir, recuperar aquella activitat que potser s'havia anat quedant enrere durant l'època de la Covid. Podem dir que actualment doncs, hem posat al dia les llistes d'espera.
És el gerent de la regió sanitària i exdirector de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Jaume Heredia, referent a les bones dades pel que fa a activitat quirúrgica arreu de la demarcació, en especial a la Garrotxa. S'han fet un total a casa nostra de 4.115 intervencions, gairebé un 29,16% més respecte al 2022. Tots els pacients intervinguts estaven en llista d'espera, que ha augmentat més d'un 6% aquest darrer any. El temps d'espera per passar per quiròfan és de 108 dies. A la demarcació de Girona s'han fet més de 42.000 intervencions quirúrgiques. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem l'actualitat ben carregada d'aquest dijous 22 de febrer de 2024 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Actualitat carregada especialment de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones i han desmantellat 2 importants punts de venda de droga al barri de les Tries d'Olot. A l'operació feta aquest dimecres es va comissar cocaïna, haixix i diners en efectiu. Els detinguts són 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys. També successos. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts denuncia als Mossos diverses baralles al poble i demana més presència policial als carrers. S'han fet un total de 3 denúncies. La sequera podria suposar una reducció d'espècies invasores. Segons el director de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica, Marc Vilaur, és difícil de preveure com evolucionarà la natura un cop tornin les pluges, però actualment hi ha zones humides que estan completament seques. L'Oficina de Consum de la Garrotxa tanca el 2023 amb més del 70% de reclamacions resoltes favorablement. En total es van atendre més de 3.200 visites i els subministraments bàsics com la llum o el gas han estat els principals mals de cap dels garrotxins. Mieres compta amb un pressupost per aquest 2024 de més de 750.000 euros. Es tracta d'un pressupost, però, condicionat per les cubes d'aigua que hagi de comprar el poble a causa de la sequera. A Tortellà, l'arribada de nous veïns al poble durant la pandèmia ha provocat que hi hagi molt poca oferta d'habitatge actualment. A més, pel que fa a la població, l'alcalde del municipi, Josep Reig, explica que el creixement és molt lent en comparació a altres pobles. En esports parlarem d'hoquei patins perquè l'hoquei Olot s'encomana al factor de la Josep Jou per tancar la permanència. Els olotins necessiten sumar de 3 per no haver de preocupar-se pel descens. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, reben el Sant Feliu de Codines. En tenis taula, el club tenis taula Olot aspira a donar la gran sorpresa a la Copa del Rei. Els olotins es desplacen fins a Tarragona amb Diego Pinho, Yaroslav Smudenko i Arnau Pons. La competició començarà aquest mateix diumenge. I tancarem l'informatiu a migdia d'aquest dijous 22 de febrer de 2024 parlant de la recomanació de llibres per avivar la comunitat lectora. Fa 5 mesos que la llibreria Job, juntament amb 2 lectors aficionats, demanen a altres convidats que facin una selecció de 10 llibres per recomanar-los.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La Fiscalia del Suprem rebutja investigar Tsunami Democràtic per terrorisme, com volien els fiscals conservadors. L'informe final de la Fiscalia demana arxivar la causa pel delicte de terrorisme i diu que la investigació a Carles Puigdemont i Wagensberg es basa en conjectures. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves a 4 anys i mig de presó per agressió sexual en una discoteca. El tribunal també imposa llibertat vigilada durant 5 anys i 150.000 euros d'indemnització. García Castellón admet que va mentir a França per aconseguir que els passés informes sobre ETA. El magistrat va dir a les autoritats franceses que el seu home més buscat estava a Espanya, però no era cert. El curs escolar a Catalunya començarà el 9 de setembre. La nova data és per l'educació infantil, primària i secundària, mentre que batxillerat i formació professional arrencaran a partir del dia 12 de setembre. Un de cada quatre empreses declara que ha patit algun ciberatac un 10% a l'últim any. La xifra de companyies víctimes d'atacs informàtics s'enfila gairebé al 40% en la indústria. I troben 70 monedes dins l'estómac d'un caiman blanc en un zoo dels Estats Units. L'animal va ser operat d'urgència i el zoològic ha fet un comunicat en què condemna els visitants que deixin de llançar monedes a les aigües del recinte.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps començarà a canviar, però a última hora del dia, vespre i nit, alguna primera pluja al Pirineu, a nevades cap als 1.400-1.200 metres. Tot això serà incipient, començarà aquest canvi de temps, que el notarem més demà divendres. Però abans no arribi el front, entrarà vent de garbí, un vent de garbí que farà pujar la temperatura. Ahir vam arribar als 22 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 graus a Olot o 18 a Vic, 15 a Gombrèn, aquí amb una mínima de 3. Hi ha molts indrets a l'interior, 2, 3, 4 graus, tot i que es va arribar als 0 graus a la Vall d'en Bas o també als afores de Palafrugell. Bé, doncs avui protagonista aquest vent de garbí, que pot ser moderat a fort, superar els 50-70 km per hora, un vent rescalfat, atenció, perquè a la tarda, cap al migdia ja, podríem superar els 20-25 graus, una temperatura altíssima, especialment al prelitoral gironí, però també a la Baixa Garrotxa podrem arribar a més de 24-25 graus. Tot això abans d'arribar al front, perquè insistim que ja la nit comença a baixar la temperatura ràpidament a muntanya i podria nevar cap a aquests 1.400 metres. I bé, demà divendres, més aire fred, una mica més de pluja, una mica més de neu, quantitats de 1 a 10 litres per metre quadrat, no és molta pluja, però benvinguda, puntualment 10 o 20 litres per metre quadrat. No descartem alguna tempesta amb calamarsa i podria nevar cap als 800 o 1.000 metres. A última hora del dia, 700 metres. Ja la cota de neu comença a desplomar-se. I el cap de setmana farà fred, tot i que diumenge puja una mica la temperatura. El vent de mestral es pot intensificar i encara tindríem algun ruixat de neu, especialment la tarda de diumenge, cap a aquests 1.000 metres aproximadament.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 22 de febrer de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Comencem parlant de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que ha augmentat un 30% la seva activitat quirúrgica durant el 2023. S'han fet un total de 4.115 intervencions, gairebé un 29,16% més respecte al 2022. Tots els pacients intervinguts estaven en llista d'espera, que ha augmentat, però, més d'un 6% aquest darrer any. El temps d'espera per passar per quiròfan se situa als 108 dies. A la demarcació de Girona s'han fet més de 42.000 intervencions quirúrgiques. L'impacte de la pandèmia va posar el límit al sistema sanitari i l'afectació a l'activitat habitual va fer augmentar les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. Per això el Departament de Salut va dissenyar un pla de xoc traçant una estratègia per poder-la reduir i operar els pacients que hi havia a la cua. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, aquest objectiu s'ha complert aquest 2023. Ha augmentat l'activitat quirúrgica fins al 30%, xifra que representa les 4.115 intervencions que s'han fet aquest últim any. En l'àmbit de la demarcació de Girona ha estat una tònica habitual, com explica l'exdirector mèdic de l'Hospital d'Olot i ara gerent de la regió sanitària, Jaume Heredia.
Siguent aquest l'any que que més activitat quirúrgica s'ha fet a tota la regió sanitària. Això ha sigut gràcies a que tots els proveïdors, conjuntament amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, ens hem alineat per fer un pla de xoc i reduir, recuperar aquella activitat que potser s'havia anat quedant enrere durant l'època de la Covid. Podem dir que actualment doncs, hem posat al dia les llistes d'espera.
Respecte al 2022, a l'Hospital Olot s'han operat un 29,16% més de persones i respecte al 2019, un 24,1%. Uns resultats que s'emmarquen, com explica Heredia, en un ordre de prioritat en el marc del Pla de Millora d'Accessibilitat de la mà del Departament de Salut.
A més, ho hem fet de forma molt ordenada, prioritzant primer aquelles persones que estaven, que feia més temps que s'estaven esperant. Aquestes persones les hem anat operant per reduir els temps d'espera de la llista d'espera i, a més, amb el compliment pràcticament del 100% de les garanties que per llei tenien aquestes persones per operar-se.
El Centre Sanitari Garrotxí també han incrementat les xifres de nous pacients que han entrat a les llistes d'espera, un total de 1.355 persones. Per contra, hi ha un 6% més de pacients en llista d'espera que el 2022. En l'àmbit gironí, les xifres també s'han reduït i, segons el gerent de la regió sanitària, en un futur es pot millorar molt la situació.
De nombre de pacients en llista d'espera de l'any 22 respecte del 23 l'hem reduït de més de 3.000 persones. Vol dir que si continuem fent aquesta activitat i continuem reduint aquest nombre de pacients en llista d'espera en pocs anys arribarem a poder acabar operant tot allò que generem, totes les persones que acabem generant.
El 2023 ha estat l'any amb més entrada de pacients en llista d'espera des del 2018. A la demarcació n'hi ha hagut 48.469, són un 10,8% més que l'any anterior i un 9,6% més que el 2019.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Obrim pàgina de successos. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen 2 importants punts de venda de droga al barri de les Tries d'Olot. En l'operació feta aquest dimecres es va comissar cocaïna, haixís i diners en efectiu. Els detinguts són 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot han detingut aquest dimecres 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Es van fer escorcolls en 2 habitatges, un dels quals estava ocupat de forma il·legal. Els agents havien iniciat una investigació l'octubre passat davant les sospites que s'estarien fent accions de compra-venda de substàncies estupefaents en 2 pisos del barri de les Tries d'Olot. El fet que entressin i sortissin persones escudegudes de l'immoble i de forma constant va fer alertar els Mossos. A més, van observar diferents individus que vivien en els 2 domicilis, com sortien a totes hores a fer entregues de petits embolcalls, suposadament de droga, a canvi de diners. Ahir, a primera hora del matí, es van fer 2 entrades als pisos investigats, on van participar-hi l'Àrea Regional de Recursos Operatius, la Unitat de Seguretat Ciutadana i la Unitat d'Investigació d'Olot. Durant el dispositiu, els investigadors van comprovar l'existència de les activitats il·lícites i van intervenir 200 grams de cocaïna i mig quilo de haixís en un dels pisos i 150 dosis de cocaïna i 15.000 euros en efectiu a l'altre domicili. També van detenir els ocupants amb 2 habitatges, 4 persones, 2 homes i 2 dones. Amb aquestes detencions es dona per desmantellat un punt important de venda de droga a la capital de la Garrotxa. Després de les detencions, els 2 homes passaran a disposició judicial demà i les 2 dones van quedar en llibertat perquè tenen menors al seu càrrec. Tenen l'obligació, això sí, de comparèixer davant del jutge a les pròximes hores. També en successos a Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament ha denunciat als Mossos diverses baralles al poble i demana més presència policial als carrers. S'han fet un total de 3 denúncies. El fet més destacat es va produir el passat 27 de gener, en el partit entre el Sant Joanenc i l'Abadesenc, amb una baralla entre aficionats al camp de futbol i també baralles a la prèvia i després del partit en bars del poble, a Nil Puigverd.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha fet un comunicat a les xarxes socials on denuncia diverses baralles i altercats al poble en les darreres setmanes. A banda, l'Ajuntament explica que s'ha reunit amb diverses persones afectades per aquests fets i amb la tècnica comunitària per poder reconduir la situació. Ara els Mossos estan investigant els fets i no es descarta que hi puguin haver detencions en els propers dies. Des del cos confirmen que s'ha reforçat el patrullatge a la zona tal i com demanava el consistori garrotxí. També afirmen que han rebut un total de 3 denúncies. El fet més destacat es va produir en el partit de futbol de tercera catalana entre el Sant Genenc i la Badesenc, que es va disputar el dissabte 27 de gener al camp municipal i que va acabar amb baralles entre aficionats, on els Mossos d'Esquadra i el SEM hi van haver d'actuar. Des de l'Ajuntament expliquen que s'han pres mesures al respecte d'acord amb la Junta del Club Poliesportiu Sant Joanenc, com per exemple la prohibició del consum d'alcohol al camp municipal. Fons de l'equip de govern han declinat fer declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió i remarquen que han fet públic els fets davant diverses queixes de veïns del poble.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Seguim amb més temes. La sequera podria suposar una reducció d'espècies invasores. Segons el director de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica, Marc Vilaur, és difícil de preveure com evolucionarà la natura un cop tornin les pluges, però actualment hi ha zones humides que estan completament seques i aquestes contenien, per exemple, cranc roig americà. Un exemple el trobem als estanys en Broc, a la Moixina, completament secs des de fa mesos i una zona molt afectada per les espècies invasores i que caldrà estar molt atents com evolucionarà a l'entorn un cop hagi plogut. Gerard Puigdemont.
Tot i que no és segur i la natura és tan sorprenent com imprevisible, la situació extrema de sequera que estem vivint pot ser una oportunitat per regenerar, en certa manera, espais naturals. A la zona dels aiguamolls de la Moixina ja fa mesos que els estanys d'en Broc estan completament secs. Actualment aquesta zona humida de la ciutat d'Olot presenta una imatge completament mai vista per a moltes persones i a la vegada desoladora. En aquests estanys hi eren presents espècies invasores com el cranc roig americà, que durant anys i de mica en mica han anat transportant a través dels recs la fenomicosi, la malaltia que acaba amb la vida dels crancs autòctons. Quan tornin les precipitacions i les basses es tornin a omplir, s'haurà de veure què passa amb totes les espècies autòctones i invasores que hi havia abans de la sequera. Tot plegat, però, dependrà de si en una mateixa zona humida s'ha assecat completament o no. En parla Marc Vilaur, director de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica.
Les exòtiques invasores, en molts casos, tenen bones condicions d'adaptabilitat al territori. Llavors, en el cas concret del cranc, com que el motiu per el qual és invasor és la malaltia que porta associada, que és el fong, que és mortal per al cranc de riu autòcton, segurament la presència del fong ja hi deu ser present inherentment en aquestes basses. No sabem si la durada de la sequera farà que desaparegui el fong.
Vilaur assegura que la sequera no acabarà definitivament amb el greu problema de les invasores i que tot plegat és difícil de preveure. Tot i això, alguna cosa bona podria deixar la sequera, pensant en l'eliminació d'una part de la gran quantitat d'espècies invasores que hi ha arreu.
Pot ser una oportunitat, també. I ho és en tant que si és una situació puntual. Una situació puntual, com que la natura s'adapta molt bé, doncs, si torna a ploure al cap d'aquí unes setmanes, que esperem que sigui així, doncs ens podem trobar que es regenera la vida aquí i segurament alguns elements disruptors de la biodiversitat poden quedar afectats, com poden ser algunes espècies exòtiques invasores que en aquest sentit queden afectades.
Tot i això, Vilaur diu que si per contra aquest tipus de sequeres es repeteixen en el temps, comportarà una pèrdua de biodiversitat a les zones humides i a tot arreu. I és que el canvi climàtic no porta associant només un augment de les temperatures, sinó també una reducció de fins al 30% de les precipitacions.
L'oficina de consum de la Garrotxa, per la seva banda, tanca el 2023 amb més del 70% de reclamacions resoltes favorablement. En total es van atendre més de 3.200 visites i els subministraments bàsics com la llum o el gas han estat els principals mals de cap dels garrotxins. Es tracta de la segona xifra de reclamacions més alta en els últims 10 anys, superada només per l'any 2020, amb la pandèmia del coronavirus. Pere Obac.
El 2023 ha estat un bon any per l'oficina de consum de la Garrotxa. L'ENS ha tingut 3.271 visites al llarg de l'any, de les quals 807 han estat reclamacions, i d'aquestes, el 71% s'ha resolt favorablement al consumidor. Els principals àmbits de reclamació a la Garrotxa tenen a veure amb el subministrament de la llum i el gas, fet que el conseller comarcal delegat de Consum, Albert Fàbrega, atribueix a la picaresca de les grans companyies responsables de subministrar aquests serveis.
Les coses fàcils, clares, correctes, són de molt bon entendre. El que comença a haver-hi percentatges i taxes i coses que no saps, i a veure, si tens un problema greu amb una factura, potser l'agafaràs, l'analitzaràs, buscaràs, consultaràs, però reps les cartes, la facturació ni la sols mirar, veus allà uns valors i a saber si són els que toquen, si no. I dic que és molt senzill, que com més complexitat hi ha, més difícil d'interpretar.
Fàbrega recomana revisar detalladament les factures i, en cas de veure-hi alguna incongruència, recórrer a l'Oficina del Consum.
És molt important que es vagin i reclamin, ja només per allò, si més no, a vegades la queixa ja no és per resoldre aquell problema, que també per evitar que vagin a més, no? Perquè si d'allò no diuen res, després un altre moment, ja, a part d'arreglar el problema, és per frenar a que la cosa vagi més. I això és important que el ciutadà en tingui consciència.
Com que prevenir és millor que curar, l'Oficina del Consum de la Garrotxa imparteix sessions formatives a la ciutadania. Estan pensades per gent de totes les edats, amb especial èmfasi a la gent gran, que, segons Fàbrega, són el col·lectiu més susceptible de patir una estafa.
Marxem cap a Mieres, perquè el municipi compta amb un pressupost per aquest 2024 de 787.000 euros. Es tracta d'un pressupost, però, condicionat per les cubes d'aigua que hagi de comprar el poble a causa de la sequera. Destaca la substitució d'una canonada al veïnat de Ruïtlles i la col·locació de plaques solars per a la comunitat energètica del poble. Enguany, el consistori també té previstos 50.000 euros pels pressupostos participatius, que aquests dies estan en fase de votació.
L'Ajuntament de Mieres compta amb un pressupost de 787.000 euros per aquest 2024. Els comptes d'enguany queden totalment exposats a l'evolució de la sequera i a la quantitat d'aigua que hagin de seguir comprant amb cubes. Una de les inversions més destacades serà la millora d'una canonada al veïnat de Ruïlles, amb una subvenció d'uns 120.000 euros de l'ACA. Una altra de les actuacions importants és anar completant la col·locació de plaques al pavelló per a la comunitat energètica. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Estem fent la instal·lació del pavelló, que ara la primera ja està executada, la segona començarà aviat, la segona fase ja està projectada i a punt de licitar, bueno, de fet ja està, estem a punt d'adjudicar-la. I aquest any amb la Diputació també hi ha altres inversions relacionades amb plaques solars.
L'Ajuntament també té previst col·locar l'ascensor a Can Mosquera i posar en marxa l'activitat a l'edifici. 2024 també és l'any de pressupostos participatius a Mieres, enguany amb una dotació econòmica de 50.000 euros i amb un seguit de propostes seleccionades per portar a votació, molt lligades al dia a dia i a les necessitats del poble.
I les propostes que han sortit és molt interessant, perquè van molt enfocades a generar comunitat i a cuidar el nostre entorn. Hi ha coses com acompanyament a gent gran, a tallers de prevenció de violències, hi ha un estudi sobre les conques hídriques i l'aprofitament de l'aigua al municipi amb aplicació pràctica, i també hi ha temes de patrimoni històric de Mieres.
Enguany, com a novetat, només tiraran endavant les propostes que hagin obtingut un 10% del suport del total de persones que hagin participat de la votació. Fins al 1 de març es pot votar presencialment a l'Ajuntament i del 4 al 9 de març a través de la plataforma Decidim Mieres. També es pot fer per correu, sempre que el vot arribi abans del 8 de març a les oficines municipals.
I de Mieres marxem cap a Tortellà, on l'arribada de nous veïns durant la pandèmia ha provocat que hi hagi molt poca oferta d'habitatge actualment. A més, pel que fa a la població, l'alcalde del municipi, Josep Reig, explica que el creixement és molt lent en comparació a altres pobles.
La manca d'habitatge també es fa notar a Tortellà. Aproximadament hi ha una desena de pisos, cases i masies en venda al municipi, tot i que en aquest cas la demanda és molt superior a l'oferta. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, explica que una de les problemàtiques que hi ha hagut al poble és el gran moviment d'habitatges que hi ha hagut durant la pandèmia.
Precisament hem recuperat un estudi que havíem fet fa uns quants anys un anterior ajuntament, per actualitzar-lo, per saber en quina situació estem. Nosaltres, arran del Covid, hi va haver molt de moviment, inclús de compra-venda, i cases o habitatges que estaven sense ocupar, que no hi vivia ningú, doncs s'han acabat reformant, s'han acabat venguent, i ara hi tenim veïns visquent-hi, i bueno, volem saber una mica en quina situació estem.
Pel que fa a la població, Tortellà ha experimentat un gran augment, ja que, segons Reig, el creixement és molt lent. A més, destaca que durant l'últim any hi ha hagut un nombre important de defuncions pel que fa a persones d'una franja d'edat bastant elevada.
És un creixement molt, no voldria dir insignificant, però molt lent. A més, també hem de considerar que a Tortellà hi ha molta gent gran, que per desgràcia se n'està anant perquè aquest any passat hem tingut molta gent que s'ha mort, no? Perquè per una qüestió d'edat també, i bé, això s'acaba suplint, aquesta gent, aquest espai legal, ocupant gent que ve, gent més jove, normalment amb fills, però tenim un creixement molt sostingut.
De cares al 2024, els projectes principals es basen en solucionar el més aviat possible el tema de la millora de la xarxa d'aigua i el seu estalvi. De moment no tenen pensat invertir en habitatge, ja que, segons Reig, en pobles petits, si no hi ha una promoció de construcció d'habitatges, és complicat generar-ne.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva d'aquest dijous 22 de febrer de 2024 parlant d'hoquei patins, en concret de l'hoquei Olot, que s'encomana al factor de la Josep Jou per tancar la permanència. Els olotins necessiten sumar de 3 per no haver de preocupar-se pel descens. Aquest dissabte reben el Sant Feliu de Codines, rival de la part mitja de la taula i que ja va superar el conjunt groc i blau a la primera volta per 3-2. Miqui Ràfols confia que les bones sensacions de l'equip es convertiran en efectivitat en el partit que començarà a partir de 7:45 del vespre. Després de la inesperada i injusta derrota de l'hoquei Olot a la pista de l'escola Lubians, els olotins saben que no es poden relaxar en el que queda de lliga. Es troben al 9è lloc de la taula amb 15 punts a 5 del descens, però amb la confiança de convertir el bon joc en gols. A Galícia només va faltar efectivitat per poder sumar i ara el conjunt de Miqui Ràfols sap que els punts passen per casa. Dels 8 partits que queden, 5 es jugaran a Olot. Ràfols confia que l'equip donarà la seva millor versió.
Continua quedant molta lliga. El que sí que està clar és que a casa ens hem de fer forts. La Josep Jou sempre, en les temporades que porta l'equip a l'Hockey Plata, ha sigut una pista difícil de puntuar, i el que hem d'intentar és que continuï d'aquesta manera i que aquí a casa ens donguin aquests punts per situar-nos en una part, jo crec, més justa de la classificació.
Pel que fa al rival, aquest dissabte l'hoquei Olot rep el Sant Feliu de Codines, equip que ja fa ser capaç de guanyar l'equip a les hores de Jordi Garcia per 3-2. Són 6ens de la classificació del grup nord de l'hoquei Lliga Plata i compten amb un dels màxims golejadors de la categoria, com David Yepes, autor de 15 gols, 3 dels quals contra l'hoquei Olot a la primera volta i que ja ha marcat a les 11 de les 14 jornades disputades.
Com un jugador que nosaltres aquesta temporada ens està mancant, un jugador que estigui doncs amb una mitja d'un gol per partit o per sobre, que és el cas d'en Yepes, i per tant, bueno, esperem aquestes coses que hem vist que fan bé, doncs intentar controlar-les al màxim i després aprofitar doncs la nostra plantilla llarga.
Miqui Ràfols confirma que farà convocatòria i descartarà a un jugador. L'hoquei Olot Sant Feliu es disputarà aquest dissabte 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports Olot. Al descans del partit hi haurà actuació del grup de ball de la Quarta Paret. Es podrà seguir tot en directe a partir de les 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio Olot. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot aspira a donar la gran sorpresa a la Copa del Rei. Els olotins es desplacen fins a Tarragona amb Diego Piño, Jaroslav Esmudenko i Arnau Pons. El nacional també competirà en el Campionat d'Espanya Absolut Individual i de Dobles. La Copa del Rei arrencarà aquest diumenge. Guillem Guardiola.
El Linares i l'Alzira. Aquests són els dos rivals a qui el Club Tenis Taula Olot haurà de demostrar que és molt més que un nou vingut a la categoria d'or del tenis taula estatal. El club participarà a la Copa del Rei per primera vegada a la seva història. L'Olot s'estrenarà aquest diumenge precisament contra el pròxim rival a la Lliga, l'Alzira, i competirà dilluns davant un equip de divisió d'honor, el Linares. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, analitza així els dos rivals a la Copa.
L'Alzira els vam guanyar, vale? Però i a més aquesta vegada sembla que venen amb una tripleta només de jugadors nacionals. Bueno, s'ha de jugar, eh? No és fàcil, i el Linares també és complicat, és un equip que presentarà doncs, el seu jugador polonès, que ja va estar aquí a la fase d'ascens, un jugador molt competent.
El Club Tenis Taula Olot es desplaça fins a Tarragona amb la gran tripleta d'aquesta temporada. Jaroslav Esmudenko, Diego Piño i Arnau Pons. El fet de passar primer de grup com a cap de sèrie els donaria accés directe als quarts de final. Selles ho admet, l'Olot aposta clarament per donar la sorpresa.
Tenim moltes possibilitats, o hem de lluitar per tenir possibilitats per passar primers de grup. A partir d'aquí sabem que en els quarts de final ens podria arribar a tocar o l'Irún Lecanea o l'Artel de Santiago, equips que, doncs, bueno, no és el Caja Sur, que sembla que és un dels màxims favorits. Doncs, bueno, a d'una guerra, pensem que som capaços de fer-ho.
La Copa del Rei no és l'única competició que tindrà representació olotina. Arnau Pons participarà en el Campionat d'Espanya Absolut en individuals i en dobles, fent parella amb l'Albert Vilardell. La Copa del Rei de tenis taula arrencarà aquest diumenge al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
I avui a la contraportada, recomanant llibres per avivar a la comunitat lectora. Fa 5 mesos que la llibreria Isop, juntament amb dos lectors aficionats, demanen altres convidats que facin una selecció de 10 llibres per recomanar-los i llavors se'ls cedeix un espai a l'aparador. Des de la llibreria estan molt satisfets amb la iniciativa i asseguren que, tot i que hi ha marge de millora, Olot té molts lletraferits a qui animen perquè s'uneixin a participar en clubs de lectura.
La tria de és una iniciativa que acull la llibreria Isop des de l'octubre, en la qual es dedica un espai de l'aparador de la botiga per exposar una selecció de llibres que d'alguna manera han marcat a la persona convidada. Cada mes, Joan Serra Capellera i Antoni Maians, els impulsors del projecte, conviden a una persona a triar 10 llibres que recomanarien als veïns d'Olot per alguna raó. A més dels llibres seleccionats pel convidat, la llibreria els acompanya amb altres peces que podrien tenir una relació amb aquella selecció. Segons la responsable de la llibreria, Agatha Los Santos, aquesta és una iniciativa que està guanyant ressò.
La veritat és que és curiós perquè ve gent només a mirar l'aparador, a mirar ben bé quina és la tria d'aquell mes. Nosaltres cada mes enviem un butlletí i anem anunciant, no? Doncs ara hi ha aquesta persona que ha triat aquestes lectures. Hi ha gent que ve a triar, a mirar l'aparador, hi ha gent que a partir de les lectures de l'aparador diu, ostres, aquest no me l'he llegit. Vull dir que realment es generen unes sinergies, com si diguéssim, interessants.
Des de l'organització volen que cada trimestre els tres protagonistes es reuneixin a la llibreria per defensar i compartir amb els assistents els llibres seleccionats. Segons Serra Capellera, l'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa no és simplement mostrar els llibres llegits per cada persona, sinó oferir un espai per debatre sobre llibres.
La idea és que cada tres mesos, amb aquelles tres persones que cada mes han fet la tria de llibres, fer una tertúlia entre ells oberta a més gent, per poder donar a conèixer els criteris pels quals ell han escollit aquests llibres, però bàsicament de parlar de dos o tres temes que a nosaltres ens sembla que són molt macos. Per què he esdevingut lector, per què m'agrada llegir, per què és important llegir, per què és important tenir la biblioteca, com la penso, com la creo.
Una de les persones encarregades de seleccionar i recomanar 10 llibres ha estat el gestor cultural David Santa Eulària, que ha seguit un criteri peculiar: triar aquells llibres que ha trobat a faltar pensant inicialment que els havia perdut, però que havia deixat algú i ja no recordava qui. Tot i això, Santa Eulària li treu ferro a l'assumpte explicant que si algú no ha retornat els llibres que va recomanar, deu ser perquè a la persona en qüestió li van agradar. Ara bé, quins són els criteris d'un bon llibre per ser recomanat?
D'entrada, que m'agradi a mi. I si m'ha agradat a mi, llavors més fàcil recomanar-lo. I llavors també intentar pensar en cada persona, com si fossis un preceptor, gairebé com si fossis un llibreter, doncs pensar en cada persona que li pot agradar. I també hi ha una altra cosa que té una mena de regust intern interessant, que és el fet de dir, ostres, a veure si ens segueixes amb aquesta persona que llegeix tant, fer-li despertar l'interès per un autor que potser desconeixia. I quan es dona aquesta circumstància, doncs, és doblement feliç, la veritat sigui dita.
Els impulsors de la iniciativa asseguren que més enllà del que es va viure dimarts al vespre a la llibreria Isop, a Olot estan sorgint un seguit de grups de lectura que fa que es creï un clima lector a la ciutat. Tot i que no creuen que Olot sigui una ciutat especialment lectora, sí que creuen que s'estan creant espais en els quals es comparteix l'interès per la lectura.
Amb recomanacions literàries tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 22 de febrer del 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins informatius habituals d'aquesta casa i sempre minut a minut al portal web de notícies garrotxadigital.cat per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Ara es deixem amb una entrevista que els hi recomano que no se la perdin, amb el cap de psiquiatria de casa nostra, de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell. No se la perdin en el marc del programa En Profunditat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.